Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Com estan? Els donem la benvinguda a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli. Com a cada programa, comentarem les lectures de la missa dominical. Avui ho farem de les del diumenge quart de Pasqua i diumenge en el que a l'Església celebrem també la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. I per a fer-ho, ens acompanyen als estudis de Ràdio Estel a Barcelona Monsenyor Agustí Cortés, Assumpta Dodes, i mossèn Joan Ramon Marín. De seguida els hi presentem. Monsenyor Agustí Cortés és bisbe de Sant Feliu de Llobregat, a Barcelona. Què tal?
Molt bon dia.
Contentíssims de tenir-lo aquí entre nosaltres. És un honor que en el programa sempre hi hagi un bisbe, de veritat, eh?
L'honor és nostre, perquè ens dona la possibilitat de comunicar la paraula en un ressò insospitat per tots
sí,
nosaltres.
És veritat. Gràcies. Assumpta Dodes és mestre i catequista a la parròquia del Carme de Manresa i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal? Benvinguda.
Gràcies, ben trobat.
Mossèn Joan Ramon Marín és prevere del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, és capellà del Prador i conciliari de la JOC, o sigui, Joventut Obrera Cristiana, de Catalunya i de les Illes Balears. Què tal?
Molt bé, perfecte, aquí estem.
Aquí amb el seu bisbe, eh?
Vaja, casualitat
sí?
De la vida.
La vida és així. Molt bé, doncs recordem els nostres amics i amigues de la taula de l'Evangeli, doncs que mossèn Melcior Querol és a la direcció del programa, l'Àlex Alsina a la producció, Antoni Huguet al capdavant dels controls, Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix el programa. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge quart de Pasqua és dels Fets dels Apòstols i del capítol quart.
En aquells dies, Pere, inspirat per l'Esperit Sant, digué:
Magistrats i nobles del poble, si avui ens demaneu compte d'això que hem fet en bé d'un invàlid i voleu saber qui l'ha posat bo, sapigueu vosaltres i tot el poble d'Israel que aquest home el teniu davant vostre pel poder del nom de Jesucrist, el Natzarè. Vosaltres el vau clavar a la creu, però Déu el va ressuscitar d'entre els morts. Ell és la pedra que vosaltres, els constructors, havíeu rebutjat i ara corona l'edifici. La salvació no es troba en ningú més, perquè sota el cel Déu no ha donat als homes cap altre nom que pugui salvar-nos.
El primer anunci o proclamació de la passió, mort i resurrecció i glorificació de Jesús també Pere l'adreçà, a més de del poble jueu, a les autoritats, magistrats i notables del poble, en aquest cas, com hem escoltat. Què hem de llegir en aquesta lectura com a missatge, senyor bisbe?
En principi, es crida molt l'atenció el fet que els Fets dels Apòstols descriu una obertura cada vegada més intensa de l'Església a partir de la resurrecció de Jesucrist. En aquest cas, una obertura als pagans. Però hi ha un detall que m'agradaria subratllar, que ens escandalitza una miqueta perquè no estem avesats a afirmacions tan absolutes. Concretament, refereixo a la pretensió cristiana que manifesta Pere de ser Crist l'únic salvador, l'únic nom que pot salvar arreu del món. Clar, això davant altres opcions, ideologies, pretensions de salvació que vivim per tot arreu, i davant religions és molt dir, i nosaltres ho afirmem amb Pere, i curiosament està aquí ben expressat.
Uh-huh. És un dir que Jesús és la nostra salut. O sigui, salvació i salut és la mateixa cosa i, per tant, va lligat amb que ens dona la pau. Clar que sembla una pretensió, però també podem dir que és una experiència. Llavors, totes les experiències són vàlides, són un testimoni. Nosaltres no ho diem com una cosa, com una idea o com una cosa escrita que ens la creiem només, sinó que ho podem afirmar avui dia perquè en tenim consciència d'haver-ho experimentat o de veure que hi ha qui ha fet un canvi pel fet de conèixer Jesús. Jo, clar, a partir d'aquí sí que puc parlar-ne amb algú que no sigui cristià, només per dir que nosaltres diem no. Però veig que ha d'anar acompanyat del testimoni i crec jo de la vivència. Vaja, no sé com ho veieu.
Jo m'enganxo, està bé això que diu el senyor bisbe. I potser diria, la frase segurament és una mica també exagerada, però al final crec que nosaltres pensem que qui ens salva són les persones. En aquest cas Jesús, la persona de Jesús. No les idees, perquè amb això és on ens emboliquem. I les persones són com són, fan el que fan, i algun motiu i alguna raó tenen per fer el que fan i per ser com són. També és Jesús. Això em sembla que les lectures de tots els diumenges de Pasqua es veu molt clar. I quan aquí Pere diu aquest home, aquest invàlid que ha curat, el teniu davant vostre pel poder del nom de Jesús.
És un fet evident. Jo veig que allà a Manresa ve ara últimament una senyora que ha vingut a viure fa poc allà, que s'ha separat i té uns problemes X. I vaig entrar en relació amb ella per casualitat, demanant si volia fer una lectura perquè se la pogués preparar i tal, etc. I llavors, esclar, va dir que no i tal. Però va venint perquè diu que troba pau venint allà. Una cosa la troba en l'Església i l'altra en la relació amb nosaltres. Jo amb això hi veig una acció de Déu, de Jesús, en nosaltres, no? En les persones, que rep aquesta persona.
Sí, a més podríem subratllar aquí que Pere retreu als jueus el fet de que precisament aquell que havien rebutjat és constituït per Déu en Salvador. La qual cosa està, per una banda, tancant, per dir-ho així, el judaïsme i obrint-se a la universalitat dels pobles. És curiosa aquesta expressió.
Si els sembla, doncs, passaríem ja a escoltar la segona lectura. Va bé? Doncs vinga, una segona lectura, que és de la primera carta de Sant Joan i del capítol 3.
Estimats, mireu quina prova d'amor ens ha donat el Pare. Déu ens reconeix com a fills seus, i ho som. Per això el món no ens reconeix, com no l'ha reconegut a ell. Sí, estimats, ara ja som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat com serem. Sabem que quan es manifestarà, serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és.
En breus i senzilles expressions, Sant Joan subratlla el gran do gratuït de Déu envers l'ésser humà i quina és la meta a la que som convocats. En tenim consciència els cristians d'aquesta meravella?
Ai, que costa això. A vegades sembla que no ens acabem de creure que som fills de Déu. Sí, però potser perquè veiem més les nostres limitacions o pecats o debilitats. Però és una gran joia saber que som fills de Déu com a batejats. I això és el que hauria de ressaltar més, com ha de ressaltar més potser en l'Església, la Pasqua, la joia de la Pasqua, perquè llavors sí que som atractius i creïbles en el sentit de que, clar, si ens veuen tristos i apagats i que ens fa por la crisi només i poca cosa més, doncs, clar, la gent diuen, ui, quina gent més avorrida o més pessimista. En canvi, creure'ns fills de Déu i saber que aquest dol tenim i és per oferir-lo i regalar-lo també, doncs ens canvia el xip, no?, de la vida. I això és el que a vegades potser no en tenim prou consciència, pregunto jo.
El que és ben curiós és que cal dir-ho, que ets fill de Déu. Sí. Has de convèncer que ets fill de Déu, perquè una cosa és l'aparença i altra cosa és la realitat. I possiblement l'aparença davant els teus propis ulls és el que estaves dient tu. Hem d'estar ben convençuts de que som fills de Déu, que ara que no anem de glòria en glòria per ahir, ni manifestar en grans triomfs. Més aviat són persones que portem la fe i la glòria amagada, com diu la carta als Colossers, estem amagats en Crist, no? I això vol dir que ni per a nosaltres ni per als altres nosaltres no som triomfalistes en aquest sentit, cal dir-ho. I a més cal dir-ho perquè com a realitat present, però com a projecte, nosaltres estem pensant que un dia compartirem i gaudirem d'aquesta glòria, d'aquesta felicitat. Mentrestant som les benaurances, pobres d'esperit, els que ploren, els que cerquen la pau, etc.
Sí, jo vull subratllar el fet aquest de la frase: Déu ens reconeix com a fills seus. I el reconèixer és, ho dic, faig una digressió mig bíblica, però reconèixer és conèixer, reconeixent. I a la Bíblia, en principi, aquest conèixer no és tant saber coses com fer experiència amb una altra persona. I, per tant, Déu fa una experiència de que nosaltres som fills. I això no ho diu directament, però quan un tracta amb un altre de fill i el reconeix com a tal, ho sigui o no ho sigui, sigui bon fill o sigui mal fill, ell també s'està constituint com a pare. Quan al final la lectura diu que el veurem tal com és, vol dir que veurem en Déu el que s'ha de veure i no coses superficials. I llavors serem semblants a ell, perquè aquí tampoc no ho diu directament. Però llavors nosaltres el podrem reconèixer com a pare i dir: Déu què és? Es poden dir mil coses, però en direm una que és la no dic l'única, però és la primera. Podem dir, vale, reconec que Déu és el pare.
Per això que estaves dient, algú podria pensar allò que Luther deia: no, només coneix Déu i reconeix a tu, però no ets veritablement el subjecte de la gràcia, vull dir, el subjecte de l'adopció com a fill de Déu, sinó només és una justícia que Déu vol per a tu, encara que tu no ho siguis. Jo penso que aquest text el que està dient és que realment ho som, perquè no hi ha un conèixer de Déu que efectivament no produeixi la filiació. Perdoneu l'afirmació aquesta una mica teològica. Però és molt important que nosaltres, per fonamentar l'alegria i el tarannà positiu respecte de la vida i l'esperança, hem d'afirmar i proclamar veritablement ho som, encara que arrosseguem tota una colla de deficiències i de pecats i d'efectes.
De misèria. I d'un mateix i també dels altres. Perquè quan et trobes amb altres cristians i n'hi ha algun que la millor, per dir, temperamentalment et pot caure malament, no sé, doncs veure-hi, de dir, no, és que és un fill de Déu també, com tu. Mira'l més enllà dels seus límits com els teus. Això aporta llavors treu barreres per relacionar-te com a germà. Jo, a mi m'ha passat alguna vegada, no?, que si hi ha una persona que dic: oi, que és pesada aquesta, com fem reunions. I en canvi veig que això en mi em posa llavors, em tanca les portes a la relació amb aquella persona. En canvi, si dic: no, ella és filla de Déu i tu també, i ens hem de conèixer i relacionar des d'aquí, llavors això me les obre. I vull dir, és una violència positiva que jo almenys procuro, perquè si no hi ha tantes coses que ens frenen i ens barren el pas, que hem d'apuntar l'essencial, no? Perquè si no hi ha molts paranys a les nostres vides, oi?
És que al final el que val és el començament de tota aquesta lectura. Una prova d'amor. Es tracta d'una prova d'amor. De nosaltres cap a Déu i de Déu cap a nosaltres. És l'única cosa que dona aquest reconeixement i aquest coneixement profund. De fet, jo abans de la presentació, que, com has dit, som capellà del perdó, i això és una associació de capellans, i a la base d'això hi ha una qüestió d'anunciar l'Evangeli als pobres, però la intuïció és donar a conèixer l'Evangeli perquè la gent conegui a Jesús, però perquè l'estimi. No es tracta de que coneguin a Jesús simplement, i ja està. Que coneguin a Jesús i coneixent-lo l'estimin, perquè al final és el secret d'aquesta. El coneguin molt poc, sàpiguen moltes coses, poques. Bueno, està bé.
I si l'estimen, coses... disculpa, i si l'estimen, es posaran a viure el que ell també ens diu. Exacte, és a dir, hi haurà l'atractiu com per dir: ai, mira, demana que ens perdonem, o demana, o vol que compartim, o que siguem germans. Esclar, és que va tot lligat, com tu dius, és com una cadena, una conseqüència.
Que tornem a estar amb el que deia la lectura d'abans, de fer les coses en nom de Jesús.
Ah, molt bé. I no a títol personal, evidentment.
Doncs ara passem ja a escoltar l'Evangeli, que és de Sant Joan i del capítol 10.
En aquell temps, Jesús parlà així.
Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dona la vida per les seves ovelles. El qui no és pastor, sinó que treballa només a jornal, quan veu venir el llop, fuig i abandona les ovelles perquè no són seves. És que ell només treballa pel jornal i tant se li dona de les ovelles. Llavors el llop les destrossa i les dispersa. Jo sóc el bon pastor. Tal com el pare em coneix, i jo conec el pare, jo reconec les meves ovelles i elles em reconeixen a mi i dono la vida per elles. Encara tinc altres ovelles que no són d'aquest ramat. També les he de conduir jo i faran cas de la meva veu. Llavors hi haurà un sol ramat amb un sol pastor. El pare m'estima perquè dono la vida i després la recobro. Ningú no me la pren. Sóc jo qui la dono lliurement. Tinc poder de donar-la i de recobrar-la. Aquesta és la missió que he rebut del pare.
Aquest diumenge quart de Pasqua és el diumenge del bon pastor. En aquest fragment de l'Evangeli de Joan, Jesús s'identifica com el bon pastor, el qui dona la vida per les seves ovelles, el que les coneix i les estima. Què més hi dirien vostès?
És un relat, aquest evangeli és molt entranyable, és molt bonic, a part de que és el que formava part de la vida d'aquella gent que envoltaven a Jesús. Però és tan bonic saber que Jesús és el nostre pastor i que té cura de totes i que cap li passa desapercebuda. A vegades per la tele han fet algun programa que hi ha un pastor que té moltes ovelles i li demanen, i ja les coneixeu? I diu sí, perquè cadascuna és diferent. Una té una piga, l'altra té una taca, l'altra... I quedes meravellant, no? Doncs Jesús agafa aquests exemples per fer-se tan proper i entenedor i veure com també ell, en certa manera, vol que també siguem pastors amb ell. No sé, si estàs amb les catequistes, fent catequesi, vull dir, amb els nens, jo a vegades també em sento pastor en ell, perquè abans de fer-la jo li dic, ajuda'm, que avui estic de baixa forma i els nens has de ser sempre en un nivell, si no se't pugen a cavall, i ja m'hi ajudaràs, oi? I llavors notes que sí, que és ell, ell t'hi ajuda.
Uh-huh. Avui que celebrem les vocacions sacerdotals, la pregària per les vocacions sacerdotals, com bé també subratllar, després d'escoltar aquestes meravelloses paraules de Jesús, que podríem distingir fins a tres tipus de pastor, comptant amb els denunciats pels profetes. El pastor que viu de les ovelles, cosa terrible, però que és així, ha estat denunciat per la mateixa paraula de Déu. El pastor que viu indiferent a les ovelles, que podria ser els denunciats per Jesús aquí a l'Evangeli, perquè tant se li dona que vingui el llop, només li preocupa el jornal, i naturalment el bon pastor que es caracteritza per donar la vida. Avui necessitaríem que els pastors del poble de Déu es caracteritzessin sobretot per donar la vida, des de que s'aixequen fins a la nit, donant la vida, tot el que és la vida del pastor, la seva vida absolutament personal, tot el temps, la seva intel·ligència, la seva cultura, els seus sentiments, la seva capacitat de parlar, la seva salut, tot perquè visquin les ovelles. Tant de bo, eh?
Sí, això està molt bé. Com ho es concretaria? Vostès, en quines actituds es veuria això que diu el senyor bisbe, de donar la vida, perquè és molt concret donar la vida. Com ho podríem escenificar en la relació quotidiana del pastor vers les ovelles? Vostè...
Jo...
Mossèn Joan Ramon, què hi diria?
Jo m'enganxo molt, perquè s'entengui el que vull dir. M'enganxo al final de l'Evangeli, la conclusió que Jesús diu, aquesta és la missió que he rebut del Pare. I ho torno a lligar amb la lectura d'abans. Quan es fan les coses en nom d'un altre, es fan en clau de missió. De missió vol dir de perquè algú t'ha demanat bonament. Hem de fer això? O perquè tu intueixes que a una altra persona li agradaria que es fes alguna cosa i tu t'avances i la fas? De fet, ja estem al quart diumenge de Pasqua, des del primer dia, des del dia mateix de Pasqua, l'anunci de la resurrecció és una missió. És una missió. A part de dir que Jesús ha ressuscitat, constantment és aneu i anuncio, constantment. I, per tant, i a fer coses, com s'ha vist en la lectura del començament. Un invàlid, doncs guarir-lo. I per tant, la missió és el poder aquest de donar la vida i de recobrar-la. I jo entendria aquí que, evidentment, parla l'Evangeli de Jesús mateix, però no descartaria la possibilitat de que es parli tant de Jesús com de nosaltres. Vull dir, Jesús té el poder de donar la vida, la seva, i de recobrar no tant la seva com la nostra, pel qual ell ha volgut donar la vida. Si no, nosaltres no en tindríem, segurament. I, bé, no sabria ara posar-te massa exemples però concrets, però, de fet, bona part de la feina que fem a la Joc és justament aquesta, molt joves, que molts joves troben que algú dedica la vida, els dedica la vida a ells, i moltes vegades troben gent que es maten per ells. Es maten en el bon sentit de la paraula, i dediquen hores, temps, quartos, jo què sé, carinyo, mil històries. Hi ha una persona que, a part d'ensenyar-me coses o del que sigui, m'està donant la vida. I aquesta gent la recupera en la vida. La recuperen justament perquè algú ens la dona.
Sí, sí, molt bé. I tant.
Sí, i també veig que és tan concret que foragita també la part sentimental en quant a veure, si me sabré explicar. Quan celebrem la missa els dies de cada dia en vespres, doncs, esclar, hi ha dins de les vespres diferents serveis, de monitor, de tal...
Això,
i de tal,
a la parròquia.
Això. Bueno, no, ho fem a la Seu, perquè també estem a la Seu, però bé, tant és, portem les dues parròquies amb equip. Doncs, clar, sortiria la cosa de dir, com que tu ja ho saps fer, fes-ho tot. En canvi, en aquest sentit, ser pastor és fer participar de que els altres també sàpiguen fer-ho. És a dir, ensenyar a que un altre sàpiga fer de monitora, que sàpiga fer d'acòlit, que sàpiga doncs, llegir i proclamar la paraula de Déu, que fàcilment, esclar, si et diuen, oh, com que tu ja ho saps fer, ja ho podries anar fent, i en canvi la cosa de dir, no, que això és una cosa que és per tots i ho hem de fer entre tots. Jo veig que també ser pastor és que el que tu tens, donar-ho i engendrar que els altres també, si poden, ho puguin fer. No sé si em sé explicar.
Sí, estic totalment d'acord. En realitat no estem aquí funcionalment detectant qui és el bon pastor, qui fa més coses o les fa millor, sinó el que és, no? És la seva persona. M'agradaria subratllar que, a més del donar la vida, que és una característica fonamental de Jesús i dels pastors, bons pastors que segueixen Jesús, també la empatia necessària entre el pastor i les ovelles. El conèixer, com ens ha explicat aquí el professor d'Escriptura, el conèixer bíblic, és quelcom més que tenir una notícia.
Sí.
El conèixer el pastor és establir fins i tot una relació d'amistat i de... Allò que diuen els psicòlegs, que és més que el que diuen els psicòlegs, és empatia, sintonia entre el pastor i el poble de Déu. El poble de Déu, les persones i el seu pastor, que reconeixen la veu, però perquè entenen que és seu, eh? I el pastor reconeix que aquestes ovelles són seves, perquè entén la seva problemàtica, les seves aspiracions, parla el seu llenguatge, sintonia constant amb la vida de les persones, en aquest cas del poble.
Dit una cosa interessant, torno, perquè això és exactament la lectura d'abans també. Tal i com el pare em coneix i jo conec el pare, jo reconec les meves ovelles, ells em reconeixen. És la prova d'amor, que també ho diu l'Evangeli, el pare m'estima, perquè dono la vida. Justament aquest reconèixer Probablement requereix aquest esforç que es comentava abans de saber reconèixer també tot el que tothom té, les possibilitats que tothom té de fer coses, que són moltes, i a vegades per mirar superficialment o per reconèixer només superficialment, doncs no es dona possibilitat de que la gent pugui ocupar el seu lloc i fer el que li toca fer i el que pot fer. Per tant, és
important, exacte, que tothom anar posant això en comú, que cadascú pugui donar el millor de si en comunió amb els altres, sempre en comunió.
I això s'ha de reconèixer.
Perquè a vegades llavors surten protagonismes i tampoc és bo.
S'ha de reconèixer, i s'ha de reconèixer en públic que tothom té possibilitats de fer coses.
Molt bé, doncs amb aquests darrers comentaris dels nostres tres contertulians hem arribat al final del programa en el que hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, les lectures de la missa d'aquest diumenge quart de Pasqua. I en resta agrair doncs als nostres contertulians la presència aquí al programa. Moltíssimes gràcies, Monsenyor Agustí Cortés. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Assumpta Dodes.
Encantada d'estar aquí.
I moltes gràcies també, mossèn Joan Ramon Marín.
Disposa.
Amics i amigues, els esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Recordin que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. taulaevangeli@radioprincipat.com. I també esperem els seus comentaris al Facebook, si ho desitgen. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.